en lo referente a los usos residenciales compatibles en el ámbito de la zona 6.11.d y ajustándose a los previstos en el artículo 90 y 91 del Reglamento de Zonas de Ordenación Urbanística de la Comunidad Valenciana, quedando redactada de la siguiente forma. Punto 2.3. Condiciones particulares de las zonas de uso dominante industrial. Artículo 3. Usos compatibles e incompatibles. Anteriormente, epígrafe 5.2.3. Apartado 3. En particular, quedan prohibidos los siguientes usos. El residencial, en todas sus categorías, será compatible una vivienda por industria para el servicio de vigilancia. Y segundo, publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón para general conocimiento.
Es tracta de un expediente de urbanisme en el que, después de la sentencia del 24 de juny del 2016 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en la que se va a fallar desestimar el recurso de apelación número 222/2012 interposat per l'Ajuntament de Benicarló i per IFF contra una sentència del 29 de juliol del 2011 dictada pel Juzgat Administratiu de Castelló. De lo que es tracta és de que s'han de modificar les normes urbanístiques en lo referent als usos residencials compatibles en l'àmbit de la zona 611D, com ha dit el secretari, ajustant-se al previst en els articles 90 i 91 del Reglament de Zones d'Ordenació Urbanística. Hem de recordar que el pla parcial, que es va aprovar el 22 de desembre de 2009, ja recollia este criteri, prohibint l'ús residencial en totes les seues categories, en la salvetat de que estigués vinculat a residències de treballadors de les empreses propietàries de les parcel·les. Ara, aquesta excepcionalitat queda eliminada i, per mandat judicial, el que s'acorda és que se modifique, sent que queda prohibit l'ús en el residencial en totes les seues categories i només serà compatible una vivienda per indústria per al servei de vigilància. O sigui, hi havia una franja en el pla parcial del sector 11, collet 2 de la zona de IFF en el que se permetia un ús residencial però per a vivendes de treballadors i ara, d'acord amb la sentència, això també se prohibeix i l'únic que se permeteix és fer alguna caseta per a vigilants. De manera que modifiquem l'ordenança d'acord amb l'informe de l'arquitecte i és el que portem avui a dictaminar. Volem fer ús de la paraula? No? Doncs pues passem el punt a votació. Vots a favor? S'aprova per... Som uns 20.
Sí.
Bé, som 20. Excuso la presència del senyor Benjamín Martí, que no es troba, no ho he dit al començament, però és així. Bé. Doncs pues passem al punt 3. Dictamen a la proposta d'aprovació de la liquidació de la recaptació de les festes patronals 2016 corresponent a l'expedient número 33/16.
Se somete a deliberación y aprobación del Pleno la siguiente propuesta. Primero, aprobar la liquidación de cuentas de recaudación de las entradas de los actos de las fiestas patronales 2016 organizada por la Comisión de Fiestas con arreglo al siguiente detalle. Concepto gala del certamen. E importe recaudado 3.055 euros. Gala de las entidades, importe recaudado 14.268 euros. Y grada del ayuntamiento, importe recaudado 2.428 euros. Total el importe ingresado 19.751 euros. Segundo, se propone asimismo al Pleno trasladar este acuerdo a la regidora de fiestas.
Señor Flas, ¿vol explicarlo?
Moltes gràcies, senyora presidenta. Bé, com ha dit el secretari, el que portem a ple és aprovar els comptes de les entrades que la regidoria de festes en les festes patronals va recaudar mitjançant les entrades tant del certamen, de la gala d'entitats i de la grada del porte per als festejos de bous. Revisar per la tresoreria i fiscalitzar per la intervenció, doncs és tot correcte i ho portem a l'aprovació al ple.
Volem fer-vos de la paraula? No? Vale, doncs passem a la votació. Vaig a favor. Aprova per 20 vots a favor. El punt quart és dictamen a la proposta d'aprovació de la liquidació de la recaptació del concert Raimon a casa corresponent a l'expedient número 36/16.
Se somete a aprobación y a consideración del Pleno el siguiente dictamen o propuesta. Primero, aprobar la liquidación de la cuenta de recaudación de las entradas del concierto de la gira Raimon a casa celebrado el día 29 de octubre del 2016 con el siguiente detalle. conserva en una casa, importe recaudado 5.820 euros. Y segundo, asimismo, trasladar este acuerdo a la regidora de Festes.
Señor Flash.
Muchas gracias. Pues el mateix que el punt anterior, pero en este caso de les entrades del concert de Raimon.
Volen fer ús de la paraula? Pues passem a la punt de votació. Vaig a favor. S'aprova per bé. Vaig a favor. Punt 5 és dictamen a la proposta d'aprovació de la liquidació de la recaptació de les entrades de la temporada de teatre primavera-estiu 2016 corresponent a l'expedient número 20/2016.
Se somete a sí mismo a deliberación y aprobación del Pleno en su caso la siguiente propuesta. Primero, aprobar la liquidación de la compra de recaptació de les entrades de la temporada de teatre primavera-estiu 2016 en el siguiente detalle. Espectáculo, Ruiz Bárcenas, importe recaudado 1.190 euros. Autorretrato, importe recaudado 1.650 euros. Espectáculo El Crédito, importe recaudado 1.210 euros. Espectáculo La Gent, importe recaudado 133 euros. Concepto Abonament, 4.400 euros. Importe total recaptado recaudado 8.583 euros. Importe total ingresado 8.591 euros. Diferencia 8 euros. Y segundo, trasladar este acuerdo al Departamento de Cultura.
Bé, senyor Flors.
El mateix que els punts anteriors, però en aquest cas estem parlant del cicle de teatre primavera, les entrades.
Volem fer-vos de la paraula. Passem alguna votació. Vaig a favor. S'aprova per 20. Vaig a favor. Bé, el punt 6 és una proposició, de manera que hem de votar la inclusió en l'ordre del dia. Vaig a favor de la inclusió en l'ordre del dia. Bé, doncs s'aprova la inclusió. I és la proposició de formular davant de la Direcció General de Medi Natural i l'Avaluació Ambiental les al·legacions i o suggeriments que es contenen a l'informe més en data 21 de desembre de 2016 per l'arquitecte municipal. Bé, passaré a explicar en què consisteix aquest punt i en què consisteix una mica, intentaré resumir-ho, l'informe de l'arquitecte municipal, ja que dic que el Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verde Litoral va ser publicat al DOG el dia 11 de novembre del 2016 i modificat el 16 de novembre del 2016. Se va sotmetre a consulta i participació i a informació pública durant 2 mesos i s'ha prorrogat la seva informació pública, o sigui, el període d'al·legacions, fins al 31 de gener. De manera que estem dins del període d'al·legacions i aquí el que venim a aprovar és l'informe que presentarà l'Ajuntament, que ha fet l'arquitecte municipal, en quant a al·legacions a aquest Pla d'Acció Territorial. Bé, aquí ja que dic que aquest informe se va donar compte en una comissió informativa d'urbanisme, també se va fer una reunió informativa a tots els ciutadans que van voler assistir en els salons de la Caixa Rural la setmana passada, al qual va assistir numerós públic, i també es va fer una roda de premsa per a informar als ciutadans sobre el tema de com afecta a Benicarló aquest Pla d'Acció Territorial. Hem de dir que aquest Pla d'Acció Territorial és un pla que redacta la Conselleria, que és l'administració competent en matèria d'ordenació del territori. És un pla d'acció territorial que afecta a tota la comunitat valenciana, a tot el litoral de tota la comunitat valenciana, des de Vinaròs fins a Pilar de l'Horadada, i que a Benicarló té una incidència important perquè a Benicarló afecta sobretot a tota la costa nord, aproximadament a 2.000 metres lineals i en una profunditat de los primers 500 metres, que són los sòls no urbanitzables de protecció del litoral, los segons 500 metres cap a l'interior com a sòls no urbanitzables de reforç del litoral i, per últim, pues, també hi han afectats uns corredors ecològics i funcionals. Ja que dic que el Pla d'Acció Territorial de lo que parla és de la protecció del litoral, com el seu nom indica, i qualifica els sòls en diverses categories. Les categories que corresponen a Benicarló són les que acabo de dir, els sòls no urbanitzables de protecció del litoral, els primers 500 metres, els segons 500 metres de reforç i els corredors ecològics. A tot això, també afecta a la zona Sant Adorlí com a sòl no urbanitzable protegit, però d'això també ne parlarem després i també va informar l'arquitecte en el seu moment. Bé, hem de dir que les al·legacions que presentarà l'Ajuntament a través de l'informe que ha fet l'arquitecte pensem que són unes al·legacions per a Benicarló. N'hi ha que dir que quan hi ha un pla d'acció territorial que afecta a tot el litoral i a tot el País Valencià, a tota la Comunitat Valenciana, pues, no està pormenoritzat en cada un dels pobles. No? De manera que per això està obert a totes les al·legacions que puguen fer qualsevol ciutadà, qualsevol associació o qualsevol ajuntament. Entonces, en aquest sentit, les al·legacions que ha presentat l'Ajuntament són, primer que res, en els sòls no urbanitzables de protecció del litoral, que són els primers 500 metres, el que hem de dir és que en este punt el que preveu el Pativel és que en aquests sòls no es podrà fer absolutament res, s'incorporaran a la red de primària de zones verdes i no se permeteixen ni noves edificacions, però sí la rehabilitació de les existents per a usos relacionats amb la restauració i l'allotjament, així com dotacions públiques que necessàriament tinguin que implantar-se en la franja del litoral. Respecte a aquests primers 500 metres, l'informe de l'arquitecte municipal el que diu és que aquesta franja d'aquests 500 metres també incorpora el que és la carretera actual nacional 340A i al voltant d'aquesta carretera el que té el municipi de Benicarló són una sèrie d'instal·lacions industrials i terciàries que algunes implantades mitjançant una DIC i unes altres mitjançant llicència directa del Pla General o inclús algunes altres que no tenen cap tipus de regulació, o sigui, inclús il·legals, però sí que n'hi ha ahir unes instal·lacions terciàries i industrials que se veuran afectades pel Pativel perquè els primers 500 metres van des de el mar fins a més allà de la carretera, no? Entonces, la primera de les al·legacions que se fa aquí és que quina solució se li dona a aquestes instal·lacions que ara tenim al voltant de la carretera i que se quedaran fora d'ordenació i que a més en quan acabe l'activitat d'aquestes instal·lacions pues, no podran ficar cap tipus d'activitat i quedaran pues, ahí com uns esqueletos de ferro que tampoc no ens sembla bé, no? De manera que el que primer se demana és que això se incorpore com sòl urbanitzable o si més no, com una franja de sòl terciari per a poder posar activitats al voltant de la carretera general. Per un altre costat, el que també se diu en aquest informe és que no té sentit tampoc que en aquesta primera franja dels 500 metres no se pugui instal·lar cap instal·lació turística, ni cap càmping ni cap hotel, de manera que les instal·lacions hoteleres i turístiques se preveuen que se col·loquen en la segona franja de 500 metres. En Benicarló a ningú se li ocorreix que a la segona franja de 500 metres poguéssim instal·lar qualsevol càmping per a que la gent pugui anar a la mar, no? De manera que pensem que si hi ha que instal·lar alguna instal·lació turística ha de ser en la primera franja dels 500 metres, instal·lacions que siguin compatibles en la sostenibilitat i en la protecció del medi ambient. Però no té sentit posar-les a la part de dalt de la carretera general, que és on se preveu que puguin instal·lar-se instal·lacions esportives com els camps de golf, però que no tinguin cap afectació en quant a construcció i que també puguin posar-se alguna instal·lació hotelera, però de baixa ocupació, concretament del 2% del terreny i sempre en màxim dues altures. En quant a els sòls estos també els primers 500 metres, el que se demana també és que la via verda, nosaltres, o sigui, l'Ajuntament de Benicarló està d'acord en tindre una via verda que unisqui els municipis de Vinaròs, Benicarló i Peníscola, que aquesta via verda hauria d'anar directament per on ara tenim la carretera de la costa, com aquell que diu, o sigui, la carretera de la costa, el que ara és la carretera entre Benicarló i Vinaròs, però que per a fer totes aquestes vies i per a fer totes aquestes proteccions el que necessitem és una inversió de les administracions supramunicipals. Avui per avui l'Ajuntament no pot fer ahir unes inversions per a que aquesta zona sigui completament protegida. Si volem que això sigui una zona protegida i que sigui d'interès turístic, necessitem d'unes inversions. Unes inversions que preveguen aquesta via verda, que també tinguem previst fer parcs agrícoles o parcs litorals, de manera que això tingui un atractiu per a gaudir qualsevol ciutadà d'aquestes zones verdes, d'aquestes zones protegides, i que a més hi hagi una permeabilitat de la carretera nacional, de manera que aquesta carretera nacional 340 estigui, que se facin unes actuacions en aquesta carretera, de que sigui una via que només puguen anar, que unisqui els dos municipis de Benicarló, que se facin al voltant d'esta via unes zones verdes que puguen sortir d'aquestes instal·lacions d'ús terciari que en aquests moments nosaltres reclamem que se puguen tindre, de manera que esta via, la carretera actual 340A, se convertisca en un altre tipus de via que no sigui el que és ara una carretera on passen camions i cotxes a grans velocitats. En quant als sòls no urbanitzables de protecció del litoral, que són les segons 500 metres, considerem que no fa falta una protecció especial, simplement la que ara ja tenim com a ús agrícola, on no se permeteixen instal·lacions industrials, de manera que no se planteja més protecció de la que actualment tenen, de manera que no fa falta més protecció, perquè això ja són sòls agrícoles. També se troba a faltar en el patibel quines seran les mesures de suport per a la realització per part de la Generalitat Valenciana de, com a àrees prioritàries, si és que Benicarló és una àrea prioritària per la quantitat de metres quadrats que nosaltres tindrem protegits, pues que s'explique com se considerarà que això serà una zona prioritària, com si se dotarà econòmicament per a fer totes aquestes infraestructures que necessitem, i també de quina manera se consolidaran els acantilats i se protegirà el litoral de la zona nord, que ara en aquests moments són acantilats molt fràgils i que a més estan sotmesos a una erosió contínua del mar, no? I ho han pogut veure aquests dies de gran temporal. També s'al·lega que el que no té sentit tampoc és protegir com a zona 1 200 metres al voltant de la Rambla de Cervera. Esta Rambla de Cervera pensem que no té més interès ecològic que pot tindre el barranc d'Aigua Oliva o el riu Sénia, per exemple, que només tenen com a protegits 50 metres al costat d'aquestes rambles. El Patibel considera que a Benicarló s'ha de protegir 200 metres al costat de la Rambla de Cervera, quan l'informe el que diu és que no té més interès ecològic que els altres barrancs, o que, com poden ser, com hem dit, el d'Aigua Oliva o a Sol de Riu, concretament contra el riu Sénia, no? Se demana que se recategoritze el voltant de la 340, sobretot des de la fossa del Pastor fins al poble, recalificant-lo com urbanitzable o mantenint el seu caràcter de sòl rural comú i remitint la seva ordenació mitjançant un pla especial, que és el que se demana, implementant simplement la possibilitat d'acabar la seva urbanització i la reutilització de les instal·lacions industrials que ara hi ha, però per a vincular-les, per a nous usos industrials vinculats a la via, que se puguen reutilitzar com a instal·lacions per a ús terciari, comerços o qualsevol altra activitat, discoteques o el que poguéssim posar al voltant de la carretera, i que a més d'aquestes instal·lacions poguéssim obtindre també unes zones verdes per aquesta requalificació que puguen convertir aquesta carretera nacional 340, que ara ho estem dient, com una via diferent de la que ara tenim i que tingui una permeabilitat. Bueno, bàsicament és això. Concretament, resumint, és manifestar que Benicarló és el poble que més aporta en aquest pla d'acció territorial, que se considera que ha de ser prioritari en quant a inversions supramunicipals, que en relació a l'actual Nacional 340 necessitem que la seva permeabilització i la seva transformació, i després que se permeteixin instal·lacions turístiques d'acord amb el Pla Estratègic de Turisme en la primera franja de 500 metres i no en la segona. Bàsicament és això, no sé si m'he deixat alguna cosa. Bueno, sí, també sé en relació en la catalogació de les platges del terme, se demana que sigui platja urbana des del port fins a la Rambla de Cervera. Se cataloguen totes les platges de la zona nord com a platges naturals i també se demana el que les platges urbanes de la zona del Grugu se modifique el color grafiat, perquè sembla ser que hi ha un error, perquè s'han classificat com platges urbanes 1-2 quan haurien d'estar com a platges urbanes 1-1. Bàsicament és això. Volen fer ús de la paraula, senyor Maia?
Sí, moltes gràcies, alcaldessa. Molt breument. Com ja li vam manifestar a tots en la Junta de Portaveus, estem completament d'acord en les al·legacions que s'ha fet per part de l'arquitecte municipal. Entenem que són unes al·legacions que estan específicament enfocades a defensar el que són els interessos de Benicarló. I sense perjuí d'això, nosaltres anem a apoyar i a recolzar aquest informe. Tot això sense perjuí de després unes altres connotacions que entenem que no són incompatibles, que ja manifestarem en el moment de la moció. Gràcies.
Senyor Comte, vol afegir alguna
cosa? Sí. Nosaltres, en principi, volem manifestar que ens posicionem en contra, en principi, del pla d'acció territorial de la infraestructura verda, ja que pensem, i explicarem un poc la nostra justificació, pensem que són una opció de mesures i mecanismes per a protegir aquest espai del litoral, adoptant com a premissa la necessitat de reduir dràsticament i condicionar els processos urbanístics. La recuperació paisatgística i la regeneració ambiental i canvi de paradigma urbanístic que tindríem fins ara, no? Pensem que, sent Benicarló un dels pobles més afectats de tota la comunitat valenciana, com vostè ha dit, i que el pativel és una norma molt més restrictiva que la llei de costes, pensem que, a més, aquesta norma no té una planificació per tal de la recuperació paisatgística, no està estipulat en la norma. La memòria econòmica no existeix, ni plans d'inversions. No hi ha justificació tampoc socioeconòmica de protegir d'aquesta manera tan dràstica un espai tan gran del nostre litoral, ja que protegir-lo tampoc ocasionaria un impacte econòmic o positiu en la vida dels ciutadans, perquè tampoc generaria més riquesa. Vull dir, perquè ho protegissin, tampoc vindran més turistes. De fet, possiblement que sigui al contrari. Veiem que no és viable, que en tot cas arriba tard, perquè aquest pla s'ha hagut de fer abans de fer les massificacions urbanístiques que s'han fet en la costa valenciana, que té un contingut pròpiament polític, però no és real, no és sostenible i, a més, és perjudicial per als municipis costaners, els quals veuran limitada la seva autonomia en la gestió urbanística del seu territori. A tot això, pensem que en general està mal. Sí, però el que és la protecció del litoral és una cosa necessària, perquè han vist els casos d'especulació i excés urbanístic que tenim en tot el litoral valencià. Però el pativel està fet apressuradament i improvisadament. A més, no hi ha diners avui en dia per a poder acometre tota aquesta protecció, perquè la gent aquesta que se volen en aquests terrenys afectats se tindrà que compensar econòmicament d'alguna manera. I el temps, els temps han canviat. No és com fa millor 10 anys, que aquests terrenys tenien uns valors, però avui en dia no hi ha el nivell de construcció, d'urbanització que teníem a millor fa 7 o 8 anys. Pensem que el litoral no és un espai físic, pròpiament dit, i avant, sinó que és un espai on els benicarlandos viuen i treballen. A més, el turisme residencial i la riquesa que genera aquesta activitat econòmica d'aquests serveis i infraestructures depenen també de l'aprofitament mateix del litoral. I això és dolent, aprofitar el litoral? Pensem que no. El que és dolent és la mala praxis, l'abús. Però ja existeixen avui en dia mecanismes de protecció no tan restrictius i que compatibilitzen l'ús sostenible de l'espai litoral amb també la seva conservació. Respecte al tema que ens tracta més concret, que són les al·legacions que presenta l'Ajuntament, pensem que en aquest cas l'Ajuntament no ha fomentat la participació ni la informació ciutadana que respecte, donada la importància social i econòmica dels plantejaments del pativel. No podem estar d'acord en aquestes al·legacions quan no estan consensuades en els mateixos veïns i propietaris. En altres municipis, per exemple, la informació i la implicació del consistori ha sigut molt més intensa, com per exemple publicacions de models d'al·legacions en la pàgina web o per exemple inclús posar a disposició dels ciutadans els plànols dels terrenys afectats. L'Ajuntament o millor dir, la regidoria d'urbanisme s'ha limitat a efectuar unes al·legacions des d'un punt de vista propi, sense donar peu ni possibilitat d'opinar ni de participar a cap dels agents socials benicarlandos. Entenem que els plaços han sigut curts, perquè aquesta norma, com vostè ha dit, s'aprovava en novembre i al mes de gener ja s'acaba el plaç d'al·legacions, comptant que inclús hem tingut 15 dies de marge que s'han ampliat els plaços. Vull dir, si no, ja faria 15 dies que, bueno, a partir de, penso que era el 15 o el 16 de gener, s'acaben els plaços legals per a presentar al·legacions. S'han ampliat fins al 31. Entenem que és poc de temps. Però tot i així, pensem que s'hauria pogut fer un poquet més i poder presentar ara unes al·legacions consensuades per part dels diferents agents socials, professionals, polítics i veïnals. Tot això fa que ens posicionem en contra d'aquestes al·legacions. Si bé no discutim el seu contingut ni posem en dubte la seva validesa professional del tècnic que les ha redactat, però sí que pensem que notem a faltar aquí, com en tantes altres vegades ha passat en temes urbanístics, la paraula dels propis veïns afectats. Gràcies.
Bé, a veure, senyor Manyà, no tinc res que dir-li, vull dir que vostè diu que votarem a favor i que després ja en la moció pues, ja s'esplayarà. Senyor Comte, com que és vostè el que ha ficat alguns, jo li he de dir, començaré pel final. L'Ajuntament presenta les al·legacions que no tenen perquè sempre coincidien les dels veïns afectats, lògicament. Vull dir que com a veí afectat se sentirà perjudicat o no i els interessos de l'Ajuntament han de ser velar per l'interès de tot el poble i de tots els interessos de tots, no? De tots, de l'interès paisatgístic, de l'interès urbanístic i de l'interès absolutament de tot. L'Ajuntament no pot veure-ho des de la vessant d'un propietari. El propietari se sentirà afectat perquè de cop i repent aquells terrenos en els que tenia potser una expectativa de fer alguna cosa li són protegits. O sigui, el que no s'ha donat informació, sí que s'ha donat informació, jo li ho dic. O sigui, en aquest cas es va fer una comissió informativa perquè els grups polítics ho sabiessin. Jo me vaig reunir a l'Associació de Veïns de la Costa Nord i està clar que l'associació té els seus advocats i que presentaran les seues al·legacions com qualsevol veí les pot fer. Vostè diu que altres municipis això ho han fet i han presentat un model i tal. Bueno, els altres municipis a lo millor tenen una altra casuística. Si m'està parlant, per exemple, d'Alcalà o de Peníscola, Alcalà el que passa és que aquells terrenys eren dins del pla general, estaven qualificats com urbanitzables, allí va haver gent que va comprar terrenys en una expectativa de negoci i ara se converteixen, se desqualifiquen. Està clar que allí hi ha una altra problemàtica, que no és la mateixa de Benicarló. En Benicarló, estos terrenys als quals ens protegeixen són terrenys rústics, que no han sigut urbans. Bueno, n'hi ha dos núcleos que sí que són urbans, però el resto són rústics. Allò no s'ha urbanitzat ni és urbà. Inclús dins del concert previ se va preveure que ahir pogués ser urbanitzable i jo li vull recordar que el document de referència que va arribar a aquest ajuntament, concretament el dia firmat per la directora general de gestió del medi natural, que era Maria Àngeles Centeno en aquella època, el dia 15 de febrer del 2011, això és el document de referència, que és en aquests moments el que estem utilitzant per a la revisió del pla general, ja dia en aquell moment, que en aquell moment, pues, com li dic, governava el PP, dia que el creixement turístic, li ho llegeixo en castellà, el creixement turístic residencial a lo largo de la carretera nacional 340 al norte del casco urbano supone un modelo de crecimiento tentacular. En cualquier caso, los terrenos incluidos en la franja litoral de 500 metros desde la línea del dominio público marítimo terrestre tendrán la consideración de estratégicos, de conformidad con lo establecido en la ETCV, Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana. Això ho diu el document de referència que va arribar aquí el 2011. De manera que en aquell moment l'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana ja parlava de que això tenia una categoria d'estratègic i que no se podia en la revisió del pla general considerar ni pintar com urbanitzable. De manera que el Pativel l'únic que fa és que en un any, perquè vostè diu que s'ha fet de pressa i corrents, jo considero que s'ha fet en un any, d'acord amb l'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana, que ja estava redactada per els anteriors governs de la Comunitat Valenciana, és un document tècnic, no n'hi ha cap voluntat política, penso que el Pativel és més tècnic que polític, que podem estar d'acord en que no n'hi ha una dotació econòmica, estem d'acord, que podem estar d'acord en que ha hagut poc temps, pues han donat 2 mesos i mig, però el que sí que està clar és que allò són terrenos rústics, que allò urbanitzable no és, ni estava pensat, inclús per l'anterior Generalitat, que és, li recordo que és la que té les competències en ordenació del territori, que sigués com urbanitzable per lo que li acabo de llegir, com diu el document de referència, i que està clar que pensem que sí que té un interès paisatgístic, sobretot algunes zones de tota la zona nord, pensem que sí que té un interès paisatgístic, i que el protegir aquesta zona pues sí que pot tindre un interès turístic i estratègic, com hem dit. O sigui que que me digui que no han sotmès a consens en els veïns i en els propietaris, jo penso que l'Ajuntament el que ha fet ha sigut informar, que qualsevol persona s'hagués, o vostès com a grups polítics haguessin pogut fer aportacions a aquestes al·legacions, perquè ocasió han tingut una comissió, han tingut una reunió oberta a tota la ciutadania de Benicarló, on allí se va establir un debat entre tota la gent que va voler parlar i els tècnics municipals, i també estava jo, i ara ho portem al ple. Sempre li dic que està clar que a vegades les al·legacions en el terreny particular no tenen per què coincidir en les municipals. Nosaltres sí que hem informat de que se poden fer al·legacions, sí que hem informat de lo que és el Pativel, està penjat a la pàgina web de la Conselleria, que qualsevol persona pot consultar com li afecta el seu terreny, i està clar sempre, que li ho vaig dir també a un senyor que estava allà a la reunió de la Caixa Rural, de que l'ordenació del territori és ordenació del territori i, la competència és de la Conselleria de Vivenda, Infraestructures i Ordenació del Territori, de manera que de vegades hi ha persones que diuen ah, és que a mi no m'han consultat si vull que això sigui protegit. Bueno, pues jo ho sento molt, està clar que la competència urbanística pues la tenen les administracions, i si una persona té una finca allí i de moment se troba en la situació de que el veí ha edificat d'una manera legal o il·legal i ell no pot edificar, pues està clar que això sempre la gent se sent perjudica, però les coses són així. Una altra persona que té una finca pues en una altra partida de Benicarló que és rústica i tampoc mai podrà edificar, pues també li passarà el mateix. Però jo penso que globalment el Pativel el que considera és que s'ha de protegir el litoral, s'ha de protegir sobretot de l'especulació i de tota la barbaritat urbanística que s'ha fet, i no molt lluny d'aquí tenim Marina d'Or, per exemple, sense anar més lluny, i que això estigui protegit, pues, si se fan les coses ben fetes, penso que serà positiu per a Benicarló. Vostè diu que arriba tard, m'ha dit al començament de la seva intervenció. Jo també penso que arriba tard, però almenys no hi ha hagut cap govern a la Generalitat que hagi sigut l'atrevit que ha sigut aquest govern per a ficar en marxa aquest pla d'acció territorial de la infraestructura verda litoral. I no sé... Vol contestar, senyor Comte?
Mira, en quant a la participació li llegiré. Jo aquí tinc un document. Tinc un document de justament un dels documents que estan a la pàgina web de la Conselleria. Plan de participació pública del PAT, Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana, on en ell indiquen que els agents implicats i les funcions participants dels participants, i li indicaré quins són els participants: la ciutadania, les entitats ciutadanes, partits polítics sindicats, administracions públiques i òrgans de consulta i assessorament institucional, empresaris i promotors, col·legis professionals i col·lectius de la Comunitat Valenciana, experts, institucions econòmiques i d'investigació. Això ho posa aquí, que això seria els que haurien de participar. Per tant, pensem que a nivell local, quan se fan unes al·legacions en nom de l'Ajuntament, la paraula del tècnic serà pues, molt loable i tindrà la seva validesa, però pensem que no té que ser l'única paraula, sempre un costat. Vostè ha dit que ha fet una reunió. Bé, d'acord, però en aquesta reunió potser és la primera vegada que hi havia veïns que sentien la paraula Pativel. I si es fa una reunió tècnica, jo suposo, i me fico en la pell de qualsevol veí, que t'enteres de la missa a la meitat i necessites uns dies per digerir-lo i necessites uns dies per anar a preguntar i enterar-te. I si la reunió se va fer la setmana passada, d'ací a penes 10 dies menys s'acaba el pla de presentació d'al·legacions. Explicava vostè com un veí pot ara menejar-se per a poder al·legar alguna cosa. Vostès tot això que diu ací en el pla de participació no ho han fet, i ho sento, que penso que sent que vostès prediquen tant el que és la participació pública, penso que en aquest cas no han fet els deures. el partit del nostre grup municipal sí que ha presentat unes al·legacions pròpies, però igual que la que puc presentar el grup socialista o el grup o qualsevol veí. No. Estem parlant d'unes al·legacions en nom de l'Ajuntament, i per tant l'Ajuntament és l'òrgan que representa els benicarlandos. Per tant, no veiem que aquestes al·legacions siguin unes al·legacions que reflexen la realitat social i econòmica de Benicarló. Estem parlant tota l'estona de tot el que són indústries, infraestructures hoteleres, i una cosa que em va cridar molt l'atenció quan vaig llegir les al·legacions va ser que fique, i llegeixo textualment: no se permiten nuevas edificaciones, pero sí la rehabilitación de las existentes para usos relacionados con la restauración y el alojamiento. Sí, sí, això ho fica aquí. Vale. Això què vol dir? Jo interpreto que una persona que té una vivenda no la podrà rehabilitar. Entonces, ¿qué tenim destinat? Vostè, a totes aquestes persones que viuen en unes vivendes construïdes legalment, en anteriors plans urbanístics, no estem parlant de vivendes il·legals, sinó vivendes que s'han construït en anteriors plans urbanístics quan aquesta zona era urbanitzable i després se va passar rústica. Són vivendes que estan en una situació no regulada i estan consolidades, i no són una ni dos, són moltes. Aquesta gent que vol dir que si la casa està destinada a que li caiga la casa? Si no, relacionats con la restauración y el alojamiento. Yo, para mí, eso son hotels y restaurants, no vivendes. Per un altre costat, bueno, el tema de les, si l'administració pública es fa càrrec d'uns terrenys per a zones verdes i espais dotacionals, bueno, sí, n'hi haurà que, això és una, entre cometes, expropiació. I si al final no hi ha diners i no s'expropien aquests terrenys, què passarà? Què tindrem? En comptes de tindre un magnífic parc natural, no tindrem un terreny plens d'herbes i malea i dissats, en totalment incoherència en altres àrees colindants, com per exemple la colindància al terme de Vinaròs, on el terme de Benicarló el tindrem megaprotegit i tindrem una vegetació autòctona exuberant, i enfront tindrem urbanització, tindrem un centre comercial, com és el que està al Carrefour en Vinaròs, i en canvi en Benicarló ens hem de conformar en uns camps agrícoles o abandonats. Jo penso que al final el partidel, ahir acabem pagant justos per pecadors. Vull dir, al final, els que, és com el conte aquell de la formiga i la cigarra, qui ha conservat el seu territori, qui ha evitat que se faiga especulació urbanística en el seu territori, que ha evitat fer pais, perquè no recordem que per una de les zones que està actualment afectada pel patibel tenia un pai ben gran programat, i que gràcies a l'oposició dels veïns al final se va parar. Si no, ara allí tindríem un marinador real, i al final, com els veïns no és el que volien, això se va parar. Ara resulta que qui ha protegit i que ha mantingut el seu urbanisme en un estat més, diguéssim, assossegat, resulta que pague les conseqüències d'això. I després ens fiquem ja en el tema del litoral. Resulta que en el patibel estipula que la, bueno, i vostès en les seves al·legacions, tota la banda que és de la Rambla Cervera hasta l'Aigualiba, platja natural. D'ací un rato sortirà el tema de la protecció del litoral. Jo no tinc molt clar que se vagin a fer espigons o proteccions permanents d'aquesta banda litoral que eviten els danys que han patit aquests dies quan se decreta que aquesta platja sigui una platja natural. Perquè si és platja natural, jo entenc que aquesta platja no es pot tocar, com pot ser qualsevol platja que pugui anar bé en el parc natural de la Serra d'Irta. Jo entenc que una platja natural no li pots fer cap acció diferent de la de mantindre el seu espai natural. Òbviament, un espigó no seria mantindre l'espai natural. Protegiríem les vivendes i els terrenys privats. Podríem inclús millorar els espais dotacionals de la platja. Però com a platja natural, jo ho sento molt, però me penso que no concordaria massa. Per tant, a nosaltres ens posa un poc els pèls de punta aquest pla de protecció. Pensem que el litoral hi ha que protegir-lo, però hi ha mecanismes no tan restrictius i més participatius que el patibel.
Bé, senyor Comte, vostè s'ha llegit les al·legacions? A veure, si se les ha llegit, primera, el que li tinc que dir és que aquest pla de participació que vostè reclama, l'Ajuntament no ha fet el patibel. Vale? L'Ajuntament presenta al·legacions al patibel. Qui ha fet el patibel és la Generalitat, és la Conselleria, i que suposo que haurà cridat a tots els agents socials, econòmics i tot el que vostè ha dit, haurà sigut la Conselleria que haurà sotmès. Bueno, pues jo sí que crec que la Conselleria haurà sotmès a participació i a consulta a tots els agents, que és el que redacta el patibel. No és l'Ajuntament el que redacta el patibel. L'Ajuntament l'únic que presenta són al·legacions. Quan vostè llegeix que no se permetiran noves edificacions i tot això que ha llegit, és que ho llegeix com si ho hagués restringit l'Ajuntament. És que just això és el que diu el patibel. O sigui, és que vostè diu, en aquestes al·legacions diu això. Cuidado. Aquesta declaració diu això en cursiva quan se refereix a la zona 1, que són els primers 500 metres. Concretament el patibel diu que en suelo no urbanizable de protecció del litoral no se permiten noves edificacions, però sí la rehabilitació de les existents per a usos relacionats amb la restauració i l'alojament. O sigui, per a usos, però qualsevol que tingui una casa allí la podrà arreglar tota la vida. Ningú li dirà res que aquella casa, quan tindrà que demanar fer reformes, no se les podrà fer. Faltaria més. I damunt, aquella casa podrà fer reformes per a aquests usos que estan contemplats en aquesta franja dels primers 500 metres. O sigui, això no ho diu les al·legacions, això ho diu precisament la redacció del patibel, que com li he dit, això ho fa una administració que no és la local, que és l'autonòmica, i que se suposa que haurà sotmès a consulta i a participació de tots els agents quan antes de fer este pla d'acció territorial. Vamos, estic completament segura. I després diu que Vinaròs serà diferent de Benicarló. És que en aquestes al·legacions nosaltres això ho diem. Concretament, jo li ho vaig fer veure a l'arquitecte en aquest cas. Primera, Vinaròs, tot el litoral de Vinaròs és urbà i està urbanitzat. Benicarló no ha sigut capaç. Aquí ha governat el PP durant molts anys, i a València, i a Madrid, i a molts de puestos, i aquí no han urbanitzat mai el litoral este de la Costa Nord. Vostè diu que aquí estaven previstos uns païs i que no se van fer. Pues bueno, jo què li tinc que dir? Jo entonces no estava, no? I que els veïns se van oposar. Però és que resulta que segons la llei, quan un terreno se va a urbanitzar, s'urbanitza mitjançant uns païs, uns plans d'actuació integrada. Que no els agradava en aquells moments els veïns ho van tirar cap atràs? Bueno, pues me pareix molt bé. Però ara això és una zona rústica i el que contempla el patibel és que totes les finestres al mar que no estiguen urbanitzades pues estaran protegides. I això és el que diu el patibel. Però Vinaròs és urbà, claro que és urbà. Però què reclamem en les al·legacions? Precisament que n'hi haguen actuacions per a que aquesta zona nord no se convertisque en el contrari de lo que vol de l'objectiu del patibel. L'objectiu del patibel és que això sigui una zona d'interès paisatgístic i d'interès turístic i que sigui una zona protegida on no se faiguen grans edificacions ni se faci res més que el que n'hi ha ara i zones verdes per a gaudir de tota la gent i que poguéssim anar tots a la platja per uns camins i per unes vies verdes i que poguéssim anar en bicicleta i que tinguéssim uns parcs litorals. Això és el que pretén el patibel. Lògicament, això necessita unes inversions. Per a què? Per a que no se convertisca en un munt d'herbes que vostè diu. Lògicament, que necessitem unes inversions. I ho reclamem en aquestes al·legacions. Se reclama que n'hi hagin unes inversions supramunicipals per a que això no se convertisca. Què passa en la carretera? La carretera és el problema que tenim. Perquè aquesta carretera només cruzem el barranc de l'Oliva, resulta que com Vinaròs la part de baix és tota urbana, doncs l'afecció de la carretera no la té. Amb la qual cosa, al voltant de la carretera nacional 340 a Vinaròs se poden posar tota una sèrie de negocis i d'activitats i d'ús terciari que nosaltres no podem. Pues això ho reclamem. I com que ho reclamem i anirem directament a la Conselleria per a parlar, per a que se faci un pla especial per a Benicarló, perquè cada poble deu tindre la seva casuística, i està clar que un pla d'acció territorial és per a tot el País Valencià, però que nosaltres, cada poble, pues, té la seva particularitat, anirem a dir que estudien bé el tema de Benicarló per a aquestes hores. Però el que no poden dir és que s'anul·la el patibel per a Benicarló. Això sí que no ho poden dir. Perquè això, des de luego, no se sosté en cap moment. I com li he dit, pues bueno, vostè diu que estos acantilats s'hi faran els espigons. Pues ojalà, el que sí que se demana aquí és que se protegisquen estos acantilats, que se protegisquen, perquè si no se protegeixen, pues també tindrem problemes. I que a més, si volem que esta zona sigui una zona d'interès, pues que poguéssim baixar a la mar i que poguéssim tindre allí tot una àrea per a gaudir tots els benicarlandos i tots els turistes que ens vinguin a visitar, pues estos acantilats s'han de protegir. Vostè diu que dubta si faran els espigons. Pues jo també, perquè la veritat és que allò era un projecte de molts de diners, i que, però que continuarem reclamant-los? Claro que sí, de fet ara després s'aprovarà una moció en aquest sentit de protecció del litoral, està clar. No sé si volen fer alguna intervenció més. No, pues passem el punt a votació. Vots a favor? Vots en contra? Bé, pues s'aprova per 18 a favor i 2 en contra. El punt 7 és dació de compte del nomenament del senyor Ramon Soriano García Lizón com a jutge de pau substitut de Benicarlo.
Sencillamente dar cuenta al pleno del acuerdo de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que en sesión celebrada el día 14 de diciembre del 2016 acordó nombrar a don Ramón Soriano García juez de paz sustituto de Benicarló, Vinaròs Castellón, por un periodo de 4 años.
Bé, el punt 8è és d'ací de compte de les relacions de resum de decrets, als quals vostès han tingut accés, i el punt 9è són unes mocions que tenim, que n'hi ha diverses, de manera que a veure per quines comencem. Bueno, comencem, si volen, per la moció de suport al dret civil valencià després de les sentències del Tribunal Constitucional. Esta és una moció que en principi estava consensuada per tots els grups polítics de l'Ajuntament, però abans del traple el grup Ciudadanos m'ha dit que no la volien consensuar. No és això? Volen explicar alguna cosa abans de que anéssim a defensar la moció?
Sí, gràcies. Simplement considerar que és un tema que excedeix les competències municipals i posar en qüestió o contradir una sentència del Tribunal Constitucional, pensem que no és l'àmbit i, per tant, ens abstindrem.
Jo els demanaria que la pròxima vegada, abans de prendre una decisió en Junta de Portaveus, que, per favor, s'ho parlin entre vostès i que no se produeix aquesta situació, perquè, en principi, pareixia que estigués consensuada. Senyor Barberà, vol defensar... Com que està consensuada, tampoc no tindrà molt de debat, però, bueno, senyor Barberà... Bueno, perdó, no està consensuada, sinó tindrem que votar.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Per explicar una mica a la gent què és el dret civil valencià, sí que és cert que vam tindre un acte el dimarts passat, l'Associació de Juristes Valencians van vindre a Benicarló a explicar-nos una mica de què es tractava o què és allò que defensen. És un tema molt transversal, ja que en este acte estaven diversos alcaldes de les nostres comarques, com a part de vostè mateixa, l'alcalde de Morella, l'alcalde de Vinaròs, el de la Jana i fins i tot el vicepresident de la Diputació de Castelló, tots donen suport en esta moció i en aquestes activitats. Què és el dret civil valencià? El dret civil valencià és allò que tenim els valencians des de la fundació del nostre territori, del nostre país, el 9 d'octubre, que vostès ja coneixen la història, no? El rei Jaume I jura uns furs, i aquests furs són les lleis pròpies que tenim els valencians, com tenen altres territoris del que avui en dia és l'estat espanyol. Eixos furs, que acaben sent pràcticament 5.000 furs el 1707, acaben amb la guerra de successió, i després d'aquests 446 anys que duren en vigor, desapareixen. Desapareixen, i per derecho de conquista el regne de València passa a desaparèixer i a tindre llei castellana. Després de la mort del dictador l'any 82, amb l'aprovació del primer estatut d'autonomia del País Valencià, es reconeix aquesta competència sobre el dret civil, que no és més que adaptar i modernitzar aquest dret propi, aquests 5.000 furs que ja ens afectaven els valencians quan teníem institucions pròpies. L'any 82, com dic, s'aprova l'Estatut reconeixent la competència en dret civil. L'any 2006 es reforma l'Estatut d'Autonomia amb el pacte del PP i el Partit Socialista, on encara aquesta competència és demandada i és aprovada. I, per tant, el Consell i les Corts Valencianes es fiquen a legislar basats en esta competència. Què fan? Doncs aproven tres lleis. tres lleis basant-se en el dret foral valencià. Quines lleis són? Per a que vegin que són lleis que ens afecten el nostre dia a dia. Entonces, la llei de règim econòmic matrimonial valencià, pues, gràcies a aquesta llei, igual que es feia en l'edat mitjana en aquest cas, els valencians, sense passar pel notari, la forma, quan hi ha un matrimoni, ja és en separació de béns. Això ha sigut declarat inconstitucional. També la llei de relacions familiars dels fills i filles, els progenitors dels quals no conviuen, és la llei valenciana de custòdia compartida, que també marcava unes diferències amb la llei de Castella, en aquest cas. I la llei d'unions de fet formalitzades de la Comunitat Valenciana, que també la declaren inconstitucional. Segons el punt de vista de l'Associació de Juristes i de la major part dels partits polítics del nostre país, doncs, el Tribunal Constitucional fa una lectura molt restrictiva de la Constitució espanyola al declarar les inconstitucionals ja no permetre legislar en el dret foral propi valencià, cosa que no passa amb la resta de territoris forals de l'Estat, és a dir, això és una discriminació més cap als valencians, tenint en compte que catalans, mallorquins, aragonesos, bascos, navarresos i gallecs sí que legislen amb el seu propi dret civil, cosa que els valencians, doncs, pel vist no podem fer. Per tant, el que fem amb aquesta moció és adherir-nos a la demanda que fa l'Associació de Juristes Valencians i a la defensa de la sobirania de les institucions valencianes. De quina manera? Doncs, si el Tribunal Constitucional fa una lectura restrictiva de la Constitució, haurem de demanar que es reforme la Constitució espanyola per a poder legislar en el tema del dret civil. Per tant, si us pareix, llegiré els punts d'acord de la moció i la passarem a votació. L'Ajuntament de Benicarló manifesta el suport a la competència de la Generalitat Valenciana en matèria de dret civil valencià, tal com està previst en l'Estatut del País Valencià. Segon, demana a les Corts Valencianes que prenguin la iniciativa de la reforma de la Constitució espanyola per a que la competència en matèria de dret civil prevista en l'Estatut d'Autonomia Valencià, aprovat per les Corts Valencianes com per les Corts Generals, tinga encaix dins de la Constitució espanyola. I tercer, decideix fer aplegar aquesta decisió als grups parlamentaris de les Corts Valencianes, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat, al president de la Generalitat Valenciana i al president del Govern espanyol, a més de notificar-ho a l'Associació de Juristes Valencians. Si s'aprova, doncs, l'Ajuntament de Benicarló serà el 158è Ajuntament de tot el País Valencià que s'adereix a aquesta moció. Res més.
Senyor Comte, vol dir alguna cosa? No? Bé, doncs passem la moció a votació. Perdó, senyor Manyà.
Sí, gràcies, molt breument. Sí, se recordarà que fa molts, ja molts de mesos, l'Associació de Justícia Valenciana estava perseguint-nos a la Junta de Portaveus perquè adoptàrem un acord respecte a això. En aquell moment ja me recordo que, en la meva condició d'abogat, doncs, també em deia, què fem respecte a això? Perquè és que no acabo d'entendre massa, no? Jo la veritat és que en aquell moment, de la forma que se va plantejar en aquell moment la moció, se plantejava una moció que la finalitat que tenia era retirar els tres recursos d'inconstitucionalitat que precisament havia interposat el govern de l'Estat contra la legislació, contra les normes valencianes, però encara no estaven resolts per Tribunal Constitucional. Entonces, claro, el que ens plantejàvem era si és una cosa que està subjudice, que està pendent de que se resolga pel Tribunal Constitucional, no ho veiem massa clar, no? Sí que és cert que ara hi ha hagut un canvi substancial que s'han resolt ja pel Tribunal Constitucional aquestes tres lleis, s'ha declarat la inconstitucionalitat, i nosaltres, el que és una moció que el que tinga per finalitat siga defensar un dret propi dels valencians, que a més pensem que ja no per un tema de furs, perquè jo penso que tampoc som tan coneixedor, en els furs de 1700 suposo que potser hi hauria alguna cosa respecte al règim econòmic matrimonial de separació de béns, que jo ho entenc, però que respecte al tema de la custòdia compartida, en aquells moments on no existien aquests divorcis i aquestes coses, pues no tenia massa sentit, no? O a les unions de fet, que en 1700 les unions de fet, però la veritat és que pràcticament una unió de fet era que algú li tallaren el cap o les mans, no? Entonces, quan ara s'ha plantejat ja com una moció des d'un punt de vista diferent, on és, a veure, ja estan ahí, s'han declarat inconstitucionals, però nosaltres seguim mantenent que tenim un dret a legislar respecte de determinada normativa que des del punt de vista civil és beneficiosa pels valencians i que, a més, està en uns altres territoris de l'Estat, per què no podem fer-lo també? I si això suposa que s'ha fet una modificació constitucional, que se porti a efecte. El contingut d'ara, que és que se facin les reformes, que les coses s'encarreguen de fer valdre el nostre dret i els nostres furs en la part que ens puga beneficiar, que ens dona aquesta idiosincràsia distinta com té uns altres territoris, ens pareix perfecte. Per tant, nosaltres anem a donar suport a aquesta moció.
Gràcies, senyor Manyà, per la seva intervenció. També gràcies al senyor Barberà. Jo realment, esta setmana, com ha explicat el senyor Barberà, vaig estar en la reunió al MUGBE de que va convocar l'Associació de Juristes Valencians i donava gust veure el consens que hi ha en aquest suport, no? M'estranya per això que el grup de Ciutadans no li doni suport, perquè allí estava l'alcalde de Peníscola i vicepresident de la Diputació, que va ser molt dur respecte del govern central en aquest tema, molt dur. A mi realment me va sorprendre. Estava l'alcalde de Vinaròs, que ja sabem tots que és de Podemos, estava l'alcalde de la Jana, que és de Compromís, estava l'alcalde de Morella i jo, que érem del PSPB. Vull dir, i a més, com a públic, també estava la senyora Eugènia, hi havia moltíssima gent de tots els colors polítics i hi havia un consens total i absolut al voltant de l'Associació de Juristes Valencians en reclamar això, que com vostè va dir, ja fa temps que anàvem en la Junta de Portaveus mirant a veure si ho presentàvem o no, hem sigut dels últims municipis de la comarca, penso jo, que encara no ho havíem presentat i que ara ho aprovarem, i com vostè diu, l'última sentència del Tribunal Constitucional va ser el 26 del 12, va ser l'última, de manera que sí que el Tribunal Constitucional ja s'ha pronunciat en les tres lleis que és les que ha tirat cap atràs, ja que ara el que se reclama, i quan més consens hi ha per part de molts de municipis en aquest sentit, doncs millor. I realment és una reivindicació justa perquè tots els territoris de l'antiga Corona d'Aragó pues tenen el seu propi dret civil, però l'únic que no ho té és la Comunitat Valenciana. Vull dir que tant Aragó com Catalunya, com Navarra i, per supòs, com el País Basc i Galícia, que no són de l'antic de l'antiga Corona d'Aragó, però que sí que reclamem que realment pues, poguéssim tindre aquesta distinció. Bueno, passem la moció a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Doncs, pues, 18 a favor i 3 abstencions. Bé, la segona moció, deixarem la del Pati Vell per l'última, però no tornar a parlar del Pati Vell immediatament, perquè és que hi ha... Bé, la segona moció és una moció que també havia presentat el grup de Ciutadans, havia presentat el grup de Ciutadanos, però que a última hora ha estat consensuada una mica per tots els polítics en reclamar el que són ajudes per els últims temporals que hem tingut. Senyor Cornelles, vol parlar vostè i després el senyor Sánchez, que és el que una mica han consensuat el text, i bueno, després qualsevol grup polític, per supost. Senyor Cornelles.
Sí, moltes gràcies. Muy bien, tal com vam comentar en la Junta de Portaveus, efectivament volíem presentar una moció però no havíem redactat i vam comunicar que en breu la redactaríem i la passaríem a tots els dos portaveus. De fet, bueno, nosaltres ens hem alegrat molt que després s'han sumat a aquesta proposta vostès, el senyor Massenyà també ens ha fet una apreciació a última hora i tampoc diem que no vau dir res tampoc en aquell moment de que volíeu aportar també una proposta pareguda i ho entenem perquè és un motiu d'urgència. Ho dic més que res per el comentari que abans havia dit de que en l'anterior moció havíem fet un diagnòstic que quan és algo d'urgent sol passar que tens un diagnòstic no equivocat i després de fer una valoració hem interpretat que teníem que fer el contrari. No diem res que el senyor Roman molt amablement hem redactat esta proposta que farem conjunta i ara a última hora, pues, com ha dit i ha repetit el senyor Manyà, pues, ha fet una apreciació puntualitzada molt interessant. Res, passo a llegir literalment tal qual és la proposta.
Perdona un moment. Ah, que no, només fa falta que llisqui els acords. Llisqui els acords, senyor Cornelles.
Però, en primer, sol·licitar a l'Administració General de l'Estat a través de la subdelegació del Govern en la província de Castellón i a la Comunitat Autònoma Valenciana en el marco de sus competències la declaració de zona afectada gravemente por emergencia de protección civil o zona catastrófica a los municipios afectados por el temporal en la provincia de Castellón, incluido Benicarló. Segundo, solicitar a las distintas administraciones públicas, estatal, autonómica y provincial, e incluso a la Unión Europea, las correspondientes ayudas económicas para paliar los daños sufridos, tanto en los bienes de titularidad pública como privada de los afectados por los fenómenos meteorológicos sufridos los pasados días 19, 20 y 21 de enero. Tercero, solicitar a las distintas administraciones públicas, estatal, autonómica y provincial, a que habiliten con urgencia las partidas económicas directas necesarias que permitan cubrir los daños ocasionados y permita la regeneración de las playas de Benicarló antes del inicio de la temporada turística. Cuarto, agradecer la diligencia con la que actuaron todos y cada uno de los colectivos que intervinieron en las tareas o trabajos inmediatos de la restauración, limpieza y seguridad de las vías o bienes de titularidad pública afectadas. Quinto, exigir al Gobierno de España una solución global e inmediata para la protección de nuestro litoral con escolleras y actuaciones contundentes que pongan freno definitivamente a la regresión de la costa en Benicarló. Sexto, remitir certificación del presente acuerdo a la subdelegación del Gobierno y en la provincia de Castellón, Comunidad Autónoma, Diputación Provincial de Castellón y a la Unión Europea a los efectos expuestos. Esto es prácticamente la propuesta que conjuntament en tots els grups polítics farem aquesta moció. Moltes gràcies.
Senyor Sánchez, vol afegir alguna cosa?
Sí. Gràcies, senyora alcaldessa. Bueno, ¿se sent? Igual. Bueno, primer que tot, felicitar-nos pel consens. Sí. ¿Sí? ¿Y yo? Vale. Felicitarnos pel consens, com no podria ser d'una altra manera. Consens que pareix que també des de les diferents administracions tenim, no? Este mateix dimarts el ministre de Foment va visitar Almenara i va prometre unes inversions, encara que molt localitzades, però bueno, pareix que estan interessats en també fer ràpidament esta declaració de zona gravemente afectada gravemente por emergencia de protección civil, podría ser demà mateix. Ahir mateix va el secretari autonòmic de turisme, Francesc Colomer, se va reunir en representants de tots els municipis afectats de Castelló, de la província de Castelló, i ja va presentar un cronograma d'actuació en el qual, pues, dins de a partir de la setmana que ve, ja tècnics de la conselleria pues visitaran els pobles afectats i faran una valoració, i hi ha també un compromís de que de cara a la Setmana Santa pues ja tinguem tots els desperfectes solucionats, no, en les nostres platges. També podria ser que demà el govern valencià habilitara canalitzara les ajudes als municipis afectats. És a dir, pareix que estem davant d'un exercici de responsabilitat, no?, i de coordinació interinstitucional. Totes les administracions pareix que estem d'acord a veure si és veritat i realment aconseguim una miqueta el que demana esta moció, que realment són dues coses. Una són les ajudes extraordinàries per fer front a les destrosses que ens ha fet el temporal, afecten a béns públics i privats, però també afecta molt negativament al potencial turístic que té la nostra zona, i per això considerem que són molt importants. Tampoc estem demanant res que no demani ningú quan té un problema similar, però també estem demanant que, com diu el punt 5è, una solució global e immediata. Hi ha una que se comença a treballar en la solució, perquè fins ara el que s'ha fet moltes vegades són pedaços, són parxes, s'han invertit diners en coses que no en solucionen la regressió, i tots aquests diners al final, al poc temps, s'han acabat a la mar i no se'n queda sense res, no? Sabem que per frenar de manera definitiva esta regressió, per acabar en estos grans problemes que tenim, necessitarem una inversió continuada en el temps, i a més una inversió pues ajustada, evidentment econòmicament important. Però, com me reflexionava un alcalde d'un municipi de la província fa uns dies, si quan va bé podem trobar 4.000 milions per rescatar autopistes, que no trobaríem 60 per el litoral castellonenc? Gràcies.
Vol algú més intervindre, senyor Mañà?
Sí, moltes gràcies. Molt breument, simplement, nosaltres entenem que fer una moció que sigui per defensar i aconseguir coses per Benicarló sempre serà bo. Jo he compartit amb el senyor Román que l'apartat 15, sobretot, penso que és el més fonamental. Benicarló ha estat afectada, no ha estat afectada com els altres municipis, però no obstant, penso que l'actuació que s'ha de fer en la costa nord, no sempre, quan veus per televisió, per exemple, que surt la població d'Almenara en aquelles cases, en aquells passeos, i dius, a veure, quina diferència hi ha en que hi havia unes cases i uns passeos en què nosaltres tinguéssim uns terrenos que poden estar cultivats per carxofes o herbs, que també són propietat privada i que tenen dret a la mateixa defensa que si hi ha una casa. però per què tenim que prioritzar la protecció de puestos on ja vinguin cases i residències que no se diguin que protegir perquè no se respecta la propietat privada també, com per exemple en molts de puestos de la Costa Nord. Per tant, aquest punt quin jo entenc que és molt important de cara a que crec que és la primera vegada que s'exigeix per part d'un ajuntament a que l'administració central prenga les mesures oportunes per acabar ja d'una vegada per totes d'una forma definitiva, com un projecte que ja n'hi ha fet, que compte o està en el tema de l'estudi d'impacte ambiental i tal, perquè se facin un sistema d'espigons. I com bé diu el senyor Roman també, a veure, moltes vegades n'hi ha que prioritzar. Sí que és cert que moltes vegades s'han gastat diners en autopistes i de molts milions, i sin embargo, en una petita part d'això se podria solventar un problema de molts de municipis. Igual d'important és el que pugui passar en Almenara que el que pugui ser aquí en Benicarló. Per això la insistència en que s'incluirà específicament que si ajudes foren per Benicarló. Moltes gràcies.
Alguna intervenció més? Passem a votació. Vots a favor? Bé, i la tercera és una moció presentada pel Partit Popular. Senyor Manyà, vol...
Sí, si li pareix aniré directament a lo que sí, són la proposta de resolució i després faré un petit... No penso estendre massa en el tema de la moció que presentem. La proposta de resolució és instar al Consell de la Generalitat Valenciana, primer, a que se faci la correcció de tota la cartografia del patibel i que s'utilitzi una cartografia més detallada, precisa i sense errors, que possibilite veure, estudiar i comprovar les afeccions en la seva totalitat, evitant generar inseguretat als afectats. En segon lloc, que s'incorpori al patibel un informe o memòria de sostenibilitat econòmica en el que se valore per un costat les indemnitzacions a la que se durà fer front, així com indicar qui deurà respondre sobre les mateixes i en quina quantia, i per altre costat, incluïsca una valoració sobre l'impacte econòmic que va tindre en general i concretament en cada municipi afectat. En tercer lloc, que se suspenga la tramitació del patibel en tant en quant no hi haviga una correcció d'aquesta cartografia i un informe en memòria de sostenibilitat econòmica. I en quart lloc, que ja en una cartografia corregida i detallada i un informe o memòria de sostenibilitat econòmica s'inicia un tràmit de consultes d'informació pública mínim de 3 mesos que faci realment efectiva la possibilitat de participar en la redacció del patibel tant els ajuntaments com els actors socials, polítics i econòmics de la nostra ciutat. Bé, en caràcter introductiu, tinc que dir que això és una moció que està, una moció general que el Partit Popular de la Comunitat Valenciana presenta en tots els municipis de la Comunitat Valenciana. Entenc que és una moció que no és contrària a la nostra apoyo a l'informe que traslada l'Ajuntament com a informe redactat per serveis tècnics, sinó que és un complement a aquestes al·legacions de l'Ajuntament. I en un tercer lloc, tenia que dir també en caràcter introductori que no prevec que existisca un recolzament per part de l'equip de govern, donat, òbviament, que el govern de la Generalitat són els seus companys de partit i quizás podrien tindre un tiro d'orelles, no? Dit això, hi ha una part normativa que ha sigut explicada per vostè i també pel senyor Comte al principi en les seves intervencions anteriors en el punt relatiu al tema de l'informe del patibel. Efectivament, l'any 2015 van haver una resolució, se va acordar, anem a iniciar el plan, se va donar les instruccions a la direcció general corresponent perquè s'iniciaran i al cap d'un any plantegen ja aquest projecte, perquè no deixa de ser un projecte encara, s'estableix un període de consultes i participació e informació pública, que això és concretament el que se diu. A la vegada també serveix per suspendre el que eren païs que, o sea, en primer lloc el que se va suspendre va ser el que se feien noves programacions i en un segon lloc, ja ara en novembre del 2016, el que s'ha prohibit va ser, el que se va acordar va ser la suspensió dels que estin en tramitació, a més de que no se podia presentar ningú altre, ni siquiera qualsevol tipus d'actuacions o rústic, no? I després s'ha prorrogat el 31 de gener del 2017. Bé, respecte al patibel, jo penso que hi ha 4 conceptes que m'agradaria focalitzar. El primer lloc és que un pla d'acció territorial és un instrument de planejament, vull dir, és un instrument que té una connotació jurídica i que crea uns drets i unes obligacions i que imposa una sèrie de coses, no? I que afecta principalment el que és el sòl no urbanitzable, el sòl rústic, en el nostre cas aquí en Benicarló seria la zona que està afectada per les partides de riu Surraca i Oliva, a sòl urbanitzable no programat, és a dir, un sòl que està com urbanitzable però que no té unes previsions de desenvolupament immediat ni té una programació feta, i també inclús al sòl que tingui una programació feta però que se poden introduir modificacions d'ahir. No? No afectaria mai el sòl urbà entès com a sòl, no només perquè estigui pintat pel pla general, sinó perquè ja tingui una condició de sòl i ja ve una sèrie de coses. Bé, el que està clar és que com a instrument de planejament estableix unes prohibicions de fer coses i estableix unes limitacions d'ús. Concretament, en els usos agrícola se prohibeix l'agricultura intensiva, inclús la implantació d'invernaders. Són coses que les hem de tenir clares. Com antes comentava el senyor Conte, en algun mitjà de comunicació ja ha sortit que es tracta d'una expropiació encoberta. Se l'ha arribat a qualificar com a tal, no? Jo el que em plantejo a vegades és quins criteris s'han seguit, perquè s'està parlant de 500 metres, 1.000 metres, d'on surten aquests criteris? Per què no haguem pogut ser 300 metres, o 600, o 450? Per què en tota la franja de la Comunitat Valenciana s'ha establit així, no? Quins han sigut els criteris per definir això? En segon lloc, penso que hi ha un tema que també és important, i és que un pla d'acció territorial ve com a conseqüència d'una estratègia territorial, que ja comentava vostè antes de ja pues, instaurar quan estava el Partit Popular i tal, però aquesta estratègia territorial el que estableix que se poden fer, i per això va sortir després en la LOTUB la previsió de fer plans d'acció territorial, és per el que estableix és que quan hi ha àmbits supramunicipals, és a dir, tot allò que excedeix del que és un municipi, que se puguen fer plans perquè se coordinen coses que els altres municipis, si no hi ha un organisme superior que ho arbitre, doncs podrien tenir connotacions distintes, no? El que jo me plantejo és, el pla d'acció territorial en algun puesto diu que se tinga que fer de tota la Comunitat Valenciana, no ho diu en ningú puesto. El pla d'acció territorial pot ser com a supramunicipal doncs, tots els municipis que integren la franja costera de la Comunitat Valenciana, però no ho exigís. Entonces jo me plantejo, i també en això es va dirigir també l'informe d'arquitecte municipal i les al·legacions que nosaltres han fet, perquè no s'han pogut dissenyar distints plans d'acció territorial per cada zona concreta. És que tenim la mateixa idiosincràsia en Villajoyosa, en Alicant, que aquí dalt en la zona nord? Jo penso que no. Jo penso que el pla d'acció territorial ha incurrit en el grau d'efecte de fer a tots per igual, com si tots foren igual, quan cada un tenim connotacions distintes. No és el mateix una zona on hi ha una zona forestal, un pinar en primera línia de playa, que una zona com pugui ser la nostra, que és més d'horta i on puguen hi haure plantacions agrícoles, no? Per tant, una cosa que també ve en el informe de l'arquitecte municipal és la possibilitat de per què no se preveu en el mateix patibel el que se puguen fer plans especials tenint en compte, que ho diu l'arquitecte municipal i a mi me pareix correcte, per què no han tingut la sensibilitat els redactors del Pativel de preveure una disposició addicional a la part normativa del Pativel dient sin perjuicio de todo lo anterior se podran establecer plans especials que per determinades zones d'àmbit supramunicipal, com és la zona nord nostra, se puguen analitzar les connotacions peculiars que elles tenen. Jo sé que vostès han tingut converses, han parlat en el director general, se'ls ha dit que se tindrà en compte, però jo desconfio sempre dels polítics. A mi m'agradaria que per què no se té més singularitat, per què no se fique en el patibel expressament una disposició que permetisca fer aquestes coses. Per una altra part, hi ha un tema que també penso que és important respecte al patibel, i és que el patibel no és un instrument per la protecció de la costa. Vull dir, algú poguera pensar que el patibel és un instrument que protegirà la costa. No. El patibel es comença en la zona de limitació del marítimo terrestre cap a l'interior. El patibel l'únic que va a implantar és una infraestructura verda en el litoral, però no és per protegir el litoral. Per tant, penso que és un concepte també a tindre clar. I per últim, que el patibel és un instrument que no passa per les corts, és a dir, no hi ha un debat en corts, és un instrument que se fa, que s'aprova pel Consell i s'aprova per decret del Consell. Respecte al contingut de la moció, el que se ve al·legar, en definitiva, és que hi ha una cartografia que s'ha fet per part dels tècnics de la Conselleria i que aquesta cartografia no està detallada. És una cartografia que està a escala 1-40.000, sí que fa referència que hi ha una part significativa de 1-20.000, però 1-40.000 és una escala que què provoca això? En primer lloc, jo entenc que el que provoca és una indefensió, sobretot de cara al moment de fer al·legacions, perquè si un propietari no té molt clar en aquesta cartografia si la seva finca està tota o parcialment incluïda, no té capacitat de poder fer unes al·legacions en correcció o inclús pensar que no està i no fer les al·legacions. Per tant, jo penso que és una cosa que afecta els drets fonamentals i que, per tant, s'ha de tindre en compte. I, en segon lloc, aquesta falta de detall en la cartografia el que comporta també és una arbitrarietat. Què vol dir arbitrarietat? Que al final, si no sabem per on passa la línia, tant a nivell, per exemple, quan faguéssim el planejament municipal, ens podem trobar en que no tenim clara la línia per on va, i al final serà el tècnic de la conselleria el que determinarà per on va aquesta línia. No? Però és que, a més, estem dient que aquesta cartografia té errors. Aquí mateix s'han reconegut distints errors. En primer lloc, per exemple, en aquests 200 metres de la Rambla Cervera, que vam qualificar per què en Benicarló, al costat de la Rambla Cervera, fiquen 200 metres i, sin embargo, en el riu Sénia només fiquen 50 metres, no? I que parlant de que podia ser un error, i suposo, hi ha coses que hi ha que corregir. O el tema, per exemple, de la catalogació de les platges del Gurú, doncs és un altre error. I la Comunitat Valenciana hi ha molts errors com aquestes. Tot com a conseqüència de que un any s'entén que és insuficient, quizás per un projecte de tanta envergadura, que seria necessari fer molts de patibels menuts, que vagin tots concatenats, si se vol, però que se tinguin més en compte el que són les peculiaritats de cada puesto. I en segon lloc, però en plantegem la moció també, perquè no hi ha una memòria de sostenibilitat econòmica. Miren, hi ha una normativa, i la normativa, concretament l'article 16.2 de la LOTUP, de la normativa valenciana, estableix que els plans d'acció territorial tenen que tenir fórmules de gestió. Fórmules de gestió és com se gestionarà això. No se diu en ningú moment, i el nostre informe de l'arquitecte municipal també s'està dient això. No hi ha fórmules de gestió. En segon lloc, també els articles 22 i 44 del text de reforç de la Llei del Sòl establís que aquestes memòries sobre sostenibilitat econòmica tenen que estar quan se donen actuacions de transformació urbanística, i el patibel és un instrument de transformació urbanística, per tant, que té una memòria de sostenibilitat econòmica. Han hagut plans generals d'aquí de la Comunitat Valenciana, i més un recentment, crec que és del Perelló, que el Tribunal Suprem l'ha anul·lat després d'uns anys de tramitació del plan general, perquè resulta que no tenia una memòria de sostenibilitat econòmica. Per això s'ha anul·lat i s'han deixat 11 anys de faena que s'han quedat al calaix. No? Però és que, a més, aquesta memòria de sostenibilitat econòmica el que fa és que té que determinar quines són les indemnitzacions a què s'haurà de fer front, qui les paga i en quina quantia se paguen. La resposta que m'ha arribat a mi per part de la conselleria és de que pues, si hi ha al·legacions que feien referència a que hi ha que fer indemnitzacions, si veiem que podrien tindre raó, pues, ho despintarem. L'agarraran, deixa part verda, li llevaran el tros i ja està. No? Però és que també hi ha que mirar la valoració de l'impacte econòmic que tinga pel municipi, dins d'aquesta memòria de sostenibilitat econòmica. No? En aquestes dues coses, la cartografia i la memòria de sostenibilitat econòmica, que és el que se pretén, com està mal, que se suspenga la tramitació del patibel. Però suspendre la tramitació del patibel no vol dir que deixéssim una porta oberta a que els programes no queden suspesos, a que les llicències no queden suspeses. Se pot fer igual, és compatible, però fem les coses bé perquè se pugui fer una bona participació ciutadana. Perquè és que, si no se fa aquestes correccions, el pla de participació pública del patibel, que feia referència el senyor Comte, que jo també tinc una còpia aquí i que detalle exactament quin és el plan de participació ciutadana, no se pot portar bé a terme. I a part de que estic completament d'acord amb ell, que moltes de les actuacions que se preveuen, que se tenen que fer ahir, no és només que no se faiguen, sinó que el que estan dient és, si algun sector, col·legis professionals, vol qualsevol cosa, que mos ho sol·liciten. Vol dir, no són ells els que s'ofereixen, sinó que tens que tu sol·licitar que ells vinguin i t'atenguen, que nosaltres ho vam sol·licitar ja, que venen a Carlo per la reunió de la Casa Rural i no van vindre, no? Vull dir, jo penso que és un pla de participació ciutadana que no s'ha executat. I, per tant, al no haver-se executat degudament, i a més en uns plaços molt limitats, doncs el patibel se té que suspendre, fer-se bé i després fer un verdader pla de participació ciutadana. No? Ja entenc que si vostès no apoyen esta moció, que jo ja dic, com ho dic antes, ho puc entendre, jo penso que no estan beneficiant gens a el que són els interessos dels propietaris ni de Benicarló en general, ni municipis afectats pel patibel a lo llarg de tota la Comunitat Valenciana. Moltes gràcies.
Senyor Comte.
Sí, gràcies. Nosaltres recolzarem aquesta proposta, ja que, com he fet abans en l'exposició de motius per al posicionament de l'anterior punt, coincidim pràcticament en la totalitat, i a més també coincideix pràcticament la totalitat de les al·legacions que ja, com he dit abans, hem formulat davant de la conselleria com a grup municipal. Simplement això, que votarem a favor.
Senyor Escudero. Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, el nostre grup municipal votarà en contra d'esta moció per un tema no d'estiro d'orelles per part de conselleria, sinó per un tema de convicció pura i dura. La primera, l'exposició de motius. Hi ha uns motius que considerem que no són reals, que no s'ajusten a la realitat.
Un de ellos, nos encontramos con una tramitación del Patibel que avanza sin que haya existido un mínimo intercambio de ideas entre Consellería, Ayuntamientos y actores sociales, políticos y económicos de nuestra comunidad. Pues bé, hem seguit una mica ese pla de participació, quina ha sigut la cronologia. En principi, el document inicial estratègic del Patibel, el document que reuneix criteris alternatius i objectius, se va presentar el dia 11 de novembre del 2015, fa més d'un any. En una jornada on se van convidar a tots els municipis que formen part de la franja litoral del País Valencià i el conjunt d'agents econòmics, socials, també del país. Este document va estar penjat des del minut zero en la web de la Conselleria des del principi i va iniciar una participació pública per a recepció de propostes i suggeriments molt abans de l'elaboració de la versió preliminar del Patibel, però ja complia en aquests objectius. En aquesta fase es diu Conselleria que ja es van rebre escrits i aportacions de propietaris del sòl i altres agents econòmics i socials que se van incorporar dins de la estratègia del Patibel. De manera paral·lela, en aquest any que vostè diu que es va presentar el preliminar i després, al cap d'un any, no se va tornar a presentar, en aquest any s'ha anat treballant per mitjà del director general d'Urbanisme i Ordenació del Territori. A tots els ajuntaments del litoral se li va demanar la participació, se'ls va remetre un escrit demanant l'estat jurídic urbanístic del planejament urbà que poguera estar afectat pel Patibel. Se'ls va demanar directament la participació, no que l'Ajuntament anara a la Conselleria. A més, l'equip tècnic de suport a la redacció del Patibel es va reunir amb els tècnics de tots els ajuntaments afectats per l'àmbit del Patibel per a concretar tota aquesta informació que havien enviat. De nou van vindre ells així a recabar tota aquesta informació urbanística. Una vegada es va presentar la versió preliminar del Patibel el dia 9 de novembre del 2016, s'han mantingut diverses reunions per explicar aquest pla amb agents econòmics i socials i s'han presentat públicament el Patibel en localitats com Campello, Vinaròs, Alcalà de Xivert i estan previstes altres reunions. En aquest període, ja era període d'al·legacions, però al llarg d'aquest temps se podien anar presentant ja suggeriments, el període encara s'ha allargat un mes més. Vull dir que a banda des del dia de novembre s'ha allargat 20 dies més fins al dia 31 de gener perquè tota la gent puga arribar a temps de presentar les seues al·legacions. Per tant, la participació pública que s'està realitzant en aquest pla supera de bon tros els estàndards que n'hi ha normals i que han vingut sent normals fins al moment per a aquest tipus de plans. Un altre dels motius que en el qual no estem d'acord és s'ha hecho la elaboración de una cartografía sumamente imprecisa que hace imposible conocer con exactitud en qué medida se ve afectado cada suelo, generando inseguridad para ayuntamientos y para propietarios. Pues bé, la cartografía que s'està utilitzant de treball, com vostè ha dit, és bàsicament d'un 20.000, en alguns trams és d'un 40.000, molt més gran i detallada que la que és habitual en aquest tipus de plans. Per exemple, el Patricova utilitza un 25.000, que és una escala encara més difosa. El Pla d'Acció Territorial de l'Horta, U50.000, el Pla d'Actuació Territorial de València, U50.000 també. El que s'ha fet és que per a presentar tot el llarg del País Valencià, l'escala de presentació és una mica més menuda, però està tot cartografiat i georreferenciat conforme a les coordenades UTM. Per tant, qualsevol persona que vulgui consultar les seues dades estan referenciades per a tant l'estudi com després l'aplicació i planificació posterior. Per tant, tampoc és que sigui una cartografia sumament imprecisa perquè està geolocalitzada. I, per últim, un dels acords que vostès demanen, que crec que és el motiu pel qual anem a votar de manera desfavorable esta moció, demanen la suspensió de la tramitació del Patibel. No podem demanar-la, perquè, com bé ha dit el senyor Conte abans, és que ja estem arribant tard. Este pla ja hauria d'estar aprovat i ara ja és realment una urgència. Hem de descuidar totalment el nostre patrimoni natural, posant sempre en l'últim lloc de l'escala de prioritats el component mediambiental. Abans sempre ha anat l'urbanístic o l'econòmic i el mediambiental sempre ha sigut l'últim. Una dada significativa, per exemple, en els últims 20 anys el sòl urbà a la franja litoral ha crescut 3 vegades més que la població. Per tant, hem construït 3 vegades més del que hem crescut, del que necessitàvem. Només cal desplaçar-nos uns quilòmetres al sud, a la ciutat d'Orpesa, per veure l'empast urbanístic del que són capaços els éssers humans quan ens agafen aquestes volades i el poc respecte que tenim cap al nostre territori, cap a una de les nostres joies, que és el nostre litoral. Des de la meva perspectiva, sense centres comercials, en terrenys agrícoles, que ben bonico és. El nostre litoral ara mateix és un espai crític, encara està amenaçat, no cantem victòria, ha baixat el boom urbanístic, però encara està amenaçat per processos d'ocupació urbanística i transformació del sòl que poden deixar en res la seva importància i tot el seu valor. Això vol dir que Benicarló s'ha de detindre econòmicament per culpa del Pativel, per culpa de l'aplicació del Pativel? Pues en absolut. No cal oblidar en cap moment que esta zona té un protagonisme econòmic i social i que l'hem de posar en valor. I per això sí que estem d'acord en aquesta part de que hem de demanar inversió per part de les administracions supramunicipals per tal de poder posar en valor aquesta zona. Cal garantir la protecció ambiental i paisatgística, especialment per millorar l'activitat turística, que és un dels punts que destaquen molt, buscant precisament una millor qualitat del litoral per a tindre una millor oferta turística, perquè precisament és això que s'està demandant molt últimament, espais singulars de gran valor ambiental i gran valor paisatgístic. Des de l'equip de govern estem treballant per obtindre les millors condicions per a Benicarló dins del Pativel, incorporar dins del pla aquests matisos que no incorpora conforme a la identitat que té el nostre municipi. Prova d'això són les al·legacions que estem presentant de manera conjunta. Estem treballant per a obtindre aquestes condicions òptimes, però en cap moment podem suspendre una tramitació d'un pla que afecta a tot el País Valencià. Hem de veure el Pativel no com una amenaça, sinó com una oportunitat de futur i una oportunitat de saldar el deute que tenim amb el nostre territori i amb el nostre patrimoni natural que ha estat oblidat al llarg de molts anys. Gràcies.
Bé, pues, per acabar, el grup socialista també votarà en contra de la moció. Jo penso, senyor Manyà, que vostè se contradiu. Jo sí que penso que la seva intervenció de la moció i de l'anterior aprovant les al·legacions que presenta l'Ajuntament sí que són contradictòries. I se li ha explicat aquí molt detalladament per part de la senyora Escudero quina ha sigut la participació que ha tingut el Pativel. M'ha fet gràcia quan ha dit que desconfia dels polítics, quan vostè està dins del grup polític, també jo considero que d'una manera o altra també és polític. Bueno, i jo sí que confio perquè vaig anar a les reunions de Vinaròs i he parlat amb els tècnics de la conselleria i, com li he dit, aniríem personalment a entregar les al·legacions del Pativel, les enviarem, però després podem anar directament a entrevistar-nos en la conselleria, de que se tindran en compte moltíssimes al·legacions que presenten els ajuntaments en el sentit este de les infraestructures turístiques, de que està clar que cada municipi té la seva característica, i jo penso que les al·legacions que ha presentat l'Ajuntament estan, o sigui, no podem suspendre el Pativel, des de luego nosaltres no podem estar d'acord en la seva demanda, per això votem en contra de la moció, però que s'incorpori una memòria de sostenibilitat econòmica és precisament el que demana l'Ajuntament de Benicarló, que hi hagi un informe i que se detalli més la cartografia. Ja li hem dit que la cartografia està detallada, però que a més nosaltres tot el que afecta Benicarló farem totes les demandes per a que surti el nostre municipi beneficiat en tot el que faci falta i el que consideréssim que beneficia a tots els ciutadans. I el que està clar és que el Pativel és un pla d'acció territorial que afecta a tota la comunitat valenciana i que, com s'ha dit aquí, jo també penso que necessitem també un turisme de qualitat i un turisme que no vol massificacions i construccions massives. S'ha acabat, com se va exposar en el pla estratègic de turisme per part del professor Donaire i de Jordi López, s'ha acabat el turisme com se venia entenent fins ara, i el que se vol ara és un turisme de qualitat, que això, el Pativel, encaixa perfectament en el pla estratègic de turisme que tenim preparat, en un turisme verd i en un turisme blau, i penso que això és fonamental per al desenvolupament turístic de Benicarló, de manera que nosaltres també votarem en contra. Vol afegir alguna cosa?
Molt breument, simplement. Jo puc entendre el posicionament de Compromís, donat que el director general està a instàncies de Compromís en la direcció general on està. Jo veig que velen molt bé per la defensa dels seus interessos polítics. Mire, no estic d'acord amb vostè en el tema de la participació pública. Penso que no s'ha fet una participació pública com exigís el Pativel i com té contingut el Pativel. La cartografia és insuficient a efectes d'indefensió, com antes he dit. Penso que, i serveix per les dues intervencions, el tema de la suspensió, no hi ha per què tindre temor a una suspensió. Vostè mateixa dia que hi ha que saldar un deute en el nostre territori. La mateixa inici parlava que l'espai litoral de la Comunitat Valenciana és un actiu territorial de primera magnitud des del punt de vista econòmic, pues, i econòmic, puesto que el 15% del PIB de la Comunitat Valenciana se realitza en la franja de 500 metres des de la ribera del mar. Ara, si tan important és això que estem fent, per què tanta pressa? Per què tanta pressa? Fem les coses bé? No hi ha res que impedisca el que se faci les coses bé, seguisses en la suspensió que hi ha, patemes de programació, patemes de llicències, patemes del que siga, i se fan les coses bé. jo no entenc el perquè de tanta pressa, com no entenc el perquè s'ha de fer tot a nivell de la Comunitat Valenciana. Insistixo, i ho diu el nostre informe municipal, n'hi ha que fer plans especials o petits plans d'acció territorial que tinguin en compte les diferències que hi ha en el nostre territori per fer això. Benicarón no mos mereixem que sigui així. I aquest deute que té el nostre territori, el tindrà el nostre territori, però ho estem pagant Benicarló. La desconfiança dels polítics, si ens la miralles, a veure, jo sempre he dit, els polítics de poble, jo no me considero polític. Sempre he pensat que nosaltres som gestors dels interessos públics i jo sempre he desconfiat dels polítics de dalt. I tots ho sabem, a veure, se diuen unes coses i per això m'agrada tratar de tindre-les amagades i per això una proposta, una sugerència, que és una contribució, dir, si diuen en algun moment se podran fer plans especials, fica-ho. Fica una disposició ahí que després te obligue a tu o a qui n'hi després a poder fer plans especials que a lo millor em diran en Benicarón no seran 500 metres, en Benicarón està a la carretera nacional, ja no és indústria, doncs seran 350 metres. Bueno, és important això. Si no se fique, no ho aconseguirem mai, no? I estic d'acord. A veure, el turisme ha canviat, la forma de fer les coses ha canviat, s'ha fet molta especulació, estan pagant justos per pecadors, d'acord que ara hi haurà uns propietaris que estaran perjudicats i se beneficiarà tota la població, però bueno, hi haurà que pensar en compensacions. Aquesta memòria de sostenibilitat econòmica és molt important. Jo crec que, en independència de si la cartografia o no cartografia, coincidim tots en que fa falta una memòria de sostenibilitat econòmica, l'únic motiu pel qual és que no estan d'acord amb la suspensió, que jo entenc que no causa ningú perjuí i entenc que així no s'està fent ningú favor a la població. Gràcies.
Gràcies. Dos puntualitzacions. Referent a la senyora Escudero, jo crec que si des de l'11 de novembre de 2015 que està plantejant-se el Pativel, jo crec que la ciutadania, o sigui, la gent de peu del carrer, dos coses. Una, penso que ha sentit parlar del Pativel l'últim mes, des de fa un any. I dos, jo crec que siga exposat a la pàgina web de la conselleria, jo mateixa no miro la pàgina web de la conselleria tots els dies, per tant no tinc per què enterar-me. O sigui, penso que les administracions públiques han de tindre un poc més de proactivitat, o sigui, apropar-se als veïns, no, que el mateix que comentava el senyor Mañà, no? O sigui, no esperar que vinguin, sinó publiquem a la pàgina web i com ja està publicat, doncs ens oblidem. Això penso que no és correcte. I després, el que vostè ha dit, que són els estàndards habituals, serà lo habitual, però penso que no és lo correcte ni lo normal, que lo habitual moltes vegades no és lo que hauria de ser. Per això pensem que moltes coses que abans havien sigut habituals, però que no haurien de ser així, i no per això tindríem que insistir en modificar-les. I després una xicota, bueno, després també baixant més a peu de carrer, vostè ha dit que està tot superdelimitat, que està geolocalitzat. Jo penso que qualsevol fi de veí ni sap d'urbanisme, ni sap de normes urbanístiques i menys de geolocalització UTM, que no tens per què saber. Trobar-te ahí el teu terreny en aquesta localització, pues la veritat que tens que fer un esforç considerable. I una última reflexió. Estem dient de protegir el nostre entorn, el nostre litoral, en general el nostre patrimoni. Jo reflexionaré una cosa. Els usos socioculturals tradicionals de Benicarló sempre han sigut el tema de la caseta de camp, o sigui, viure al poble i tindre la seva caseta de camp en la seva explotació xicoteta agrícola. Què pensa dir nostres avantpassats, vostè que sempre defensen tant la tradició, què pensa dir nostres avantpassats si diríem que no se poden fer la caseta al camp i que no poden fer tampoc ni un pou on ficar la seva senya en lo macho rodant? Gràcies.
Bé, senyor Comte, jo me penso que això ja està prou debatut. Diu coses, a veure, està clar que diu, és que els veïns no entren a la pàgina web. Bueno, pues la pàgina web, avui per avui, és un model d'exposició pública i que està completament normalitzat per la llei i tot, i que la persona, a veure, que els veïns, i què han de fer? Què ha de fer la conselleria? Tocar porta per a dir als veïns aquí anem a aplicar el Pativel? És que no té sentit, o sigui, el que està clar és que n'hi ha models d'exposició pública i que damunt, si és que vostè pateix pels veïns de la Costa Nord, doncs tenen també la associació que ja s'ha preocupat d'informar-los, està claríssim. I després, les casetes de camp, si el que se vol demanar precisament és la rehabilitació de les casetes de camp, per aquestes casetes de camp se puguin utilitzar com a habitatge d'ús turístic i que realment allò sigui d'interès turísticament parlant, és que això ja li ho he dit, és completament compatible en el pla estratègic de turisme, en el turisme blau i en el turisme verd. De manera que les al·legacions, jo penso, que van en la línia que vostès reclamen, en el tema de que n'hi ha una memòria econòmica, en el tema de que n'hi ha actuacions supramunicipals, el plan de que se defengue el que és poble per poble les seves característiques peculiars, però d'això a retirar el Patibel pues, no podem estar d'acord. Així és que anem a sometre la moció a votació. Vots a favor de la moció? Vots en contra? Després no s'aprova la moció per 11-9. Bé, i l'últim punt són precs i preguntes. Tenen alguna pregunta a fer? No? Vostè? Senyor Cornelles?
Gràcies, senyor alcaldessa. Volia fer una pregunta als regidors per al senyor Flors, molt curteta. Bueno, m'imagino que el plan d'estratègia de turisme ens donarà un diagnòstic i haurà que promocionar el que són les activitats nàutiques a nivell del deport. I la pregunta va relacionar un poc pel tema dels caiacs, que no tenen a on sortir, no sabem el criteri de lo que és la rampa que existeix en el port, de qui és competència, i no sabem si aquesta gent que volen sortir cada cap de setmana dins de la mar, segurament que serà per veure la bellesa paisatgística de la Costa Nord, la bellesa del litoral que diu la senyora Escudero, pues no sabem si tindrà que pagar 10 euros, 20 euros, com estan fent ara, i serà més barat una mica pues, no fer res. Voldria saber si tenen previst que aquesta rampa, per aquest col·lectiu, inclús pel futur col·lectiu, que poguessin donar activitats esportives nàutiques, poguessin tindre pues, almenys un lloc on poder arribar al port i lògicament a la mar. Gràcies.
Alguna pregunta més? Vol contestar, senyor? Sí, pues senyor Flors.
Sí, moltes gràcies. Bé, com vostè ha dit, hi ha alguna rampa, que faltaria aclarir o no, el que és el port, a nivell municipal no hi ha competència, sí que hi va haver una reunió prèvia amb l'encarregat o el director de port i tenim pendent una segona reunió per tratar de buscar una solució. Soc molt conscient de la casuística que té aquest grup, però no sols aquest grup, és molta gent la que està demandant el poder tindre un punt d'accés al mar, que Benicarló tenint port i tenint la mar, la veritat és que ens falta. L'espai que ha quedat molt limitat, però alguna possibilitat hi ha. S'està treballant en el tema des de la regidoria, i com ja l'he dit, dins de l'organigrama que tenim marcat en Maine per al 2017, i una de les reunions properes és aquesta, per tratar de buscar alguna solució.
Bé, doncs si no hi ha cap pregunta més, s'alça la sessió i passem al capítol de preguntes de la ciutadania, que farà la senyora Pérez.
Gràcies, senyora alcaldessa. La agrupación de propietarios de las parcelas afectadas por el PAI 419, sector 15, San Gregori, presentamos la siguiente consulta para mostrar ante el Pleno Municipal nuestro descontento con la forma en la que este ayuntamiento está tratando nuestra situación. Informar a todos los ediles que les vamos a facilitar un documento con el resumen de la situación del PAI y de la situación generada por el acuerdo plenario del 25 de febrero del 2016 de suspensión temporal total por 2 años. Y las cláusulas que incluía que deja a los propietarios en una situación de total indefensión, hipotecados de por vida y a merced de los intereses económicos del urbanizador. Los propietarios desde un principio han manifestado su voluntad de anular definitivamente el PAI y quieren que no se juegue más con ellos. ¿Está la alcaldesa responsable de urbanismo y el equipo de gobierno al tanto de esta situación? Solicitamos que no se ignore la voluntad de los vecinos afectados y se los convoque cuanto antes para dar salida legal a esta situación en la que se nos ha dejado. Gracias.
Bé, ja que dic, aquesta pregunta l'ha formulat David Marín Marzal i, bueno, la pregunta, hi ha una part introductòria i després diu si l'alcaldessa està assabentada. Pues, lògicament, l'alcaldessa està assabentada d'aquesta situació, faltaria més. Bé, jo he de dir en este tema de que en les últimes dades s'han tingut reunions entre els propietaris, l'alcaldia i els serveis tècnics de l'Ajuntament, i més concretament la setmana passada va haver una reunió entre l'advocat dels propietaris, el senyor García Nebot, i els serveis jurídics municipals. Això va ser el divendres. i hi ha una reunió convocada per al dia 6 de febrer a la que assistiran l'alcaldessa, representant dels propietaris i els corresponents serveis jurídics. Jo he de dir que per part de l'Ajuntament de Benicarló s'està fent els esforços necessaris per a solventar la problemàtica existent i entenc que no existeix cap indefensió als propietaris afectats. Jo he de dir que el Pai Sant Gregori mai s'ha deixat de treballar, que sempre s'està damunt d'aquest tema i que hem tingut diverses reunions en alguns dels propietaris que contínuament estan venint a l'alcaldia a parlar d'aquest tema. És un tema que s'està treballant i que estem tractant d'arribar a la millor solució i, des de luego, indefensió per part dels propietaris no n'hi ha en cap moment. I així simplement està la resposta. Bé, com no hi ha cap pregunta més, doncs ja s'alça la sessió definitivament. Ara sí. Gracias.